Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Un mes després de l'allau que va acabar amb la vida de 29 persones a l'hotel de Rigopiano, a Itàlia, avui tenim un testimoni excepcional. El de Giampiero Parete, el pare de família que va viure l'allau des de l'exterior i que va pensar en un primer moment que havia perdut la seva dona i els seus fills, tot i que, finalment, els tres van poder sobreviure a la tragèdia. A Itàlia se'ls coneix com la Famiglia Miracolata, la família miracle. L'exclusiva l'ha aconseguit l'Àfrica Pallero. L'entrevista l'ha fet la redacció del programa i Marta Aguilar ens explicarà el més interessant d'aquesta conversa. Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Recordem, per situar els oients, el que va passar el 18 de gener a l'hotel Rigopiano.
Doncs mira, per començar explicarem que l'hotel Rigopiano de Faríndola era un dels hotels més famosos i més luxosos de la província de Pescara. Era un resort de luxe de 4 estrelles, situat a uns 1.200 metres d'alçada, al Parc Nacional del Gran Sasso, a la regió d'Abruzzo. Quan es va produir la catàstrofe, feia molts dies que nevava, feia molt mal temps, però el desencadenant de l'allau van ser un seguit de terratrèmols. De fet, en menys de 24 hores n'hi va haver 4 que van tenir una força de més de 5 graus en l'escala de Richter. Aquest allau es va produir un dimecres i el Giampiero Parete, la seva dona Adriana i els seus dos fills, Gianfilippo i Ludovica, de 8 i 6 anys respectivament, estaven en aquest hotel entre setmana perquè van anar a passar-hi uns dies de vacances. La nena feia pocs dies, que havia fet 6 anys i li feia molta il·lusió anar a veure la neu. Total, que hi van arribar el dia abans de l'allau, dimarts 17 de gener. Ja van tenir molts problemes per poder arribar fins a l'hotel perquè nevava molt. Hi havia una dotzena de cotxes que anaven al darrere de la màquina llevaneus que obria camí fins a l'hotel. I el problema va ser quan l'endemà hi va començar a haver terratrèmols. Terratrèmols, com dèiem, de més de 5 graus en l'escala de Richter.
No, això m'ha arribat a la sera dimartes.
Vam arribar dimarts al vespre i les sacsejades del terratrèmol van començar l'endemà. A la segona sacsejada la meva dona no estava tranquil·la. Vam voler tornar a casa. Vam fer les maletes, les vam ficar al cotxe i vam esperar la màquina llevaneus que ens permetria baixar un altre cop.
Però clar, ells volien marxar però no podien. Com que la nit havia nevat tant, la carretera estava absolutament bloquejada per la neu. Els clients, no només ells, tots, i també els treballadors de l'hotel, esperaven amb impaciència l'arribada d'aquesta màquina perquè se sentien... Ell explica que és com si estiguessin en una ratera.
O sigui, estaven atrapats.
Clar, estaven allà atrapats, enmig d'unes muntanyes plenes de neu, no parava de nevar, i a més terratrèmols, i no podien fugir. Clar, hi havia molts nervis. Pensa que l'amo de l'hotel, Roberto del Rosso, que va morir amb aquest allau, va enviar un mail a les autoritats de la província de Pescara, també a la policia, i va explicar la preocupant situació que estaven vivint. Els va dir, escolta'm, estem aterrits, s'estan produint terratrèmols, volem marxar d'aquí, si us plau, envieu-nos ajuda. Entre tots van treure la neu que hi havia sobre dels cotxes, van intentar habilitar el que van poder, i van començar a esperar, els van dir que la màquina llevaneus arribaria a les dues no havia arribat, van dir, doncs anem a dintre de l'hotel. Les dues, les tres, les quatre, les cinc, molts nervis. Uns minuts abans que es produís l'allau, què fa el Giampiero? Surt un moment a l'exterior i va al cotxe per buscar una medicina pel seu fill. El seu fill no ens va especificar exactament què és el que tenia, però necessitava unes medicines. Ell se'n va cap al cotxe i just quan ell era fora es produeix l'allau que s'ho endú tot per davant. En Giampiero Parete ens explica el so que va sentir en el moment en què baixava l'onada de neu.
A mi em semblaven branques que s'esquerdaven i en lloc d'això segurament potser eren arbres perquè després, mirant on jo era, els arbres eren sencers. Aquests arbres que sentia que es trencaven estaven a 700 o 800 metres de distància i després era com si baixés una cascada d'aigua. Un soroll que no havia sentit mai.
L'allau es va produir uns minuts després de les 5. Acabaven de precipitar-se entre 40.000 i 60.000 tones de neu. Però penseu que, clar, la neu va ràpid. va agafar en velocitat. Va arribar a agafar una velocitat de 100 km per hora i amb aquesta velocitat ja era el pes equivalent a 120.000 tones. Jo he llegit una comparativa que diu que la força d'aquella allau xocant contra l'hotel era equivalent a 4.000 camions a plena càrrega impactant contra l'edifici. Penseu que l'hotel es va desplaçar 10 metres de la seva ubicació original. Al nostre Facebook, per la gent que ens està escoltant ara, que té un ordinador al davant, recomanem que mirin un vídeo en emissió constant que hem penjat amb imatges gravades per un dron des de l'alçada un mes després de l'allau i que mostra com va quedar tot plegat. És que realment, quan ho veus, dius quina força que havia de tenir la neu. S'ho van portar tot per endavant, arbres, l'edifici desplaçat, completament destrossat, cotxes, que és com si hagués passat no saps què. No penses que la neu pugui tenir tantíssima força. Estan completament aixafats. Gianpiero Parete va quedar literalment colgat per la neu fins al coll. En un primer moment no sabia què havia passat i tan aviat com es va poder treure la neu de la cara va veure això.
Cuando me sono rialzato, me sono girato, he visto...
Quan me'n vaig adonar, em vaig girar i vaig veure tots els cotxes al mig de la neu, així remoguts. Vaig mirar de trobar l'hotel, però, esclar, havia de nedar per entre la neu. No hi podia caminar perquè era massa tova. Vaig plorar quan vaig veure la situació. La primera cosa que vaig fer és resar un Pare Nostre i després vaig intentar trucar als serveis d'emergència.
Padre Nostro e dopo chiamati soccorsi, l'ho provato.
Ell, com deia, no es podia moure per la gran quantitat de neu que hi havia al voltant seu. Havia de nedar. És que la neu és tan tova. Diuen, de fet, que si et trobes a mig d'una allau has de nevar per intentar sortir de l'onada. Nedar, nedar, literalment, com si estiguessis dins l'aigua. I mentre ell intentava moure's va veure, doncs, un paisatge desolador.
Fuori que eren, diciamo, tutte le...
A fora hi havia, diguem-ne, tota mena de vidres, coixins. Però després, quan van fer les primeres fotografies, ja hi havia caigut al damunt 2 metres de neu. Quan ho vaig veure jo, per fora, hi havia totes les coses de dins de l'hotel. Les cadires, les butaques... Estava tot escampat per fora, tot així.
Recordo que quan vàrem veure les imatges que la gent pot veure al Facebook, ens vam recordar la pel·lícula Lo Impossible, del tsunami.
Exacte, que és la mateixa devastació.
És aigua,
és un tsunami,
però aigua en forma de neu. Aigua en forma de neu, que ho arrossega tot. El Gianpiero en un primer moment pensava que estava sol. No veia cap altra persona. Hi havia un silenci absolut, no se sentia res. Hi havia encara una mica de claror, però el cel estava ennuvolat i nevava contínuament. Però de sobte va sentir algú que cridava. Era en Fabio Salzetta, un tècnic de manteniment de l'hotel que havia sortit a buscar un sac de combustible a la sala de calderes. Què és el que el va salvar? Que aquesta sala, que era una sala externa a l'hotel, estava feta de formigó. I això va aguantar la força de l'allau. Si hagués estat a dintre de l'hotel, hauria quedat atrapat. No es coneixien de res, estaven plens de neu i estaven molt espantats.
Lui me diceva que tutto crollato, l'albergo non c'è più...
Ell em deia que tot s'havia enfonsat, que l'hotel ja no existia. Ens vam ajuntar i vam anar cap al meu cotxe. Jo en tenia les claus i vam engegar-lo. Vam encendre els fars, perquè ja començava a fer-se de nit, però no hi vam entrar, perquè teníem por que no hi hagués una altra sacsejada del terratrèmol i ens vingués al damunt un altre tros de muntanya. Érem a fora, però quan teníem molt de fred, quan ens congelàvem, entràvem 5 minuts al cotxe i ens escalfàvem una mica. El cotxe el vam fer servir també per mirar d'aixugar el telèfon, perquè se'n va mullar amb la neu i no funcionava. No podíem trucar.
Mi si era banyat el telèfon con la neve, non prendeva, non potevamo chiamare.
El cotxe de Gianpiero Parete, que és el que estava més allunyat de l'hotel, és el que estava més ben encarat per agafar la carretera, per poder fugir, doncs els va servir per salvaguardar-se una miqueta. És allà on van passar les hores següents, plenes d'angoixa i en estat de xoc. Tots dos van intentar sacar el mòbil, perquè al principi estava completament mullat, no el podien fer servir, però finalment van poder trucar al telèfon d'emergència 118. A veure, ara escoltarem la trucada de Gianpiero a aquest servei d'emergències, que és una trucada que no hem volgut doblar, es pot seguir força bé, i després explicarem també què és el que diuen, però l'hem volgut mantenir sencera perquè, com veureu, el van fer esperar. És a dir, li diuen, esperis un moment. A més, el tracten amb poca paciència, ja veureu quin és el to de la telefonista, i això ha causat força polèmica a Itàlia. Anem a escoltar-ho.
118, chiedi.
118. Noi siamo all'hotel Rigopiano di Farindola.
Tranquillo, Farindola,
hotel Rigopiano Farindola, c'è stata una come si chiama? Una
Aspetti che le passo la centrale di Pescara, Farindola e di Pescara, un attimino, resti in linea, non riattacchi.
Aquí el deixen en espera, penseu, ell, a la situació en la que estava, esperant, i ara, com veureu, hi ha problemes perquè s'entenguin, però la dona li parla d'una manera que, francament... Era una emergència, eh?
Pescara 118. Pronto? Facendo molto male a tratti, dica.
Hotel Rigopiano Farindola, c'è stata una bufera, l'hotel...
Hi havia poca cobertura.
Signore!
Farindola!
Ho capito, l'hotel Rigopiano, ma che è successo all'hotel Rigopiano?
Non c'è più, non c'è più, siamo solo io e un'altra persona.
Non c'è...
dispersi.
Ci sono dei dispersi!
C'è stata la valanga, non c'è più niente.
Cioè, è crollato l'hotel.
È crollato, non c'è più niente, siamo un'altra persona. È crollato.
È crollato tutto.
È crollato tutto.
È crollato tutto. Allora, per quello che può, tenga il telefono libero, va bene?
Us explico una miqueta què és el que deia. Ell li deia, no existeix, no en sé più, no existeix, no existeix. I aleshores la dona li diu, ja ha desaparegut. I ell li diu, no hi ha res, hi ha hagut una allau. Li pregunta, s'ha enfonsat l'hotel? Sí, s'ha enfonsat, no hi ha res, s'ha enfonsat tot. I aleshores ella li diu, doncs faci el possible per tenir el telèfon lliure. Bé, després d'aquesta trucada, el 118 intenta posar-se en contacte durant més de 30 vegades amb ell, però com heu comprovat, la cobertura era molt complicada, no ho aconsegueixen. Aleshores, què va fer el Gian Piero? Clar, ell estava desesperat. O sigui, estaven molt espantats i envia un WhatsApp al seu cap a la feina. El Gian Piero és cuiner, treballa en un restaurant. Truca al seu superior i amb un WhatsApp li diu, hi ha hagut aquest allau, està tot enfonsat, la meva dona, els meus fills estan a dintre, no sé si estan vius, si estan morts, i aquest senyor, al cap del Gian Piero, truca a la prefectura de policia de Pescara. Què va passar quan ell va trucar? No li van fer cas. A la policia de Pescara li van dir, ah, això és un rumor que hi ha hagut un allau aquest matí a l'hotel Rigopiano, això no és cert. És un imbècil, i utilitzo aquesta paraula perquè és exactament el que la funcionària de la policia li va dir al cap del Gian Piero, li va dir, és un imbècil que ens ha dit que hi ha hagut un allau. Això ha generat una investigació i la fiscal que porta el cas ha interrogat a l'operadora que va atendre aquesta trucada perquè, de fet, els serveis d'emergències van trigar 2 hores en activar-se. 2. El problema és que era de nit, feia mal temps, la carretera estava absolutament colgada per la neu, a més amb arbres caiguts, perquè clar, tot allò era un desastre per culpa de l'allau. I no hi havia manera factible de poder arribar fins a l'hotel. Mentre no arribaven els serveis d'emergències, què feien en Fabio Salzeta i el Gian Piero Parete? Doncs ells van entrar i sortir del cotxe per això.
No, veramente non parlavamo più di tanto perché... Lui estava pensant en la seva sorella i jo pensava en mi amor.
En realitat, no parlàvem gaire, perquè ell pensava en la seva germana i jo pensava en la meva dona i els nens. Només vam fer una llista de totes les persones que érem a dins de l'hotel. Ell va fer la llista de tots els treballadors i jo vaig mirar de pensar en tots els clients que hi érem i vam dir, quan arribin els equips d'emergència, així ja tindrem la llista feta i els hi donarem per facilitar-vos la feina.
Per agilitar un poc de coses, diciamo.
Els serveis d'emergències van trigar 12 hores en arribar. 12 hores són moltes hores per donar-li voltes al cap i pensar en la teva situació.
No, que ho he perdut tot, la meva família, els meus bambins, la meva moglie.
Vaig pensar que ho havia perdut tot. La meva família, els meus fills, la meva dona. Que se m'havia acabat la vida allà, que havíem mort tots allà. Diguéssim que és com si jo també hagués mort allà. No tenia sentit seguir endavant.
Finalment, amb la primera claror del dia, arriben les emergències i se'ls enduen a tots dos amb helicòpter a l'hospital de Pescara, tot i que al cap d'unes hores el Fabio, el que va fer va ser tornar al Fabio Salzeta, que era el treballador de l'hotel, va dir, no, jo vull tornar i vull ajudar els serveis d'emergències perquè crec que els puc donar pistes sobre per on poden entrar a l'edifici. Penseu que la seva germana Linda treballava en aquest hotel i va ser una de les persones que van trobar mortes a dins de l'edifici. La van trobar al cap de 5 dies. La van trobar el dia que feia 31 anys i aquesta noia, per exemple, s'havia de casar el proper 5 de maig. Vull dir que al darrere de cada història, de cada víctima mortal, hi ha un drama. Mentrestant, la dona i els fills de Gianpiero Parete estaven vius a dintre de l'hotel. Ell no ho sabia, però estaven vius, completament a les fosques, a la sala del billar, on hi havia molta gent esperant a les màquines llevaneus per poder marxar de l'hotel. El fill i la mare estaven jugant a les dames quan es va produir la tragèdia i el Gianpiero ens explica el relat de com va viure ella aquest allau.
Mia moglie, quello che mi racconta lei, che lei non si muoveva, era...
La meva dona, el que ella m'ha explicat és que no es movia. Estava asseguda en un sofà i tenia el nen als braços. Damunt seu notava que hi tenia una viga i no es va moure d'allà. Va estar tot el temps allí, així, asseguda, amb el nen al costat. I de tant en tant allargava les cames perquè tenia por de moure's.
Era buio total.
Era completament fosc. La meva dona només allargava les cames i prou. No va provar de fer cap tomb. Li feia por de moure's, per si s'ensorrava alguna altra cosa.
Anche paura di muoversi. C'era paura di qualche altro crollo.
O sigui, ella estava amb el fill i la nena estava en una altra part. Estava a prop, però la podien sentir. Però
quantes hores asseguda?
Van estar, no sé si 2 dies, quasi 50 hores fins que els van rescatar. Penseu que va haver-hi com 4 nuclis diferents en què els diferents supervivents, hi va haver 9 persones a dintre de l'hotel que van superar en vida aquesta tragèdia, van poder sobreviure en diferents espais. Una de les supervivents la va protegir un sofà que va volcar, ella va quedar sota i, per tant, això va servir per evitar que totes les runes que caien del sostre acabessin amb la seva vida. Hi havia la dona del nostre protagonista amb el seu fill. La filla estava amb 2 nens més a la sala del billar, que estava allà al costat. Van poder viure i van poder menjar un pot de Nutella. Això ho han explicat algunes cròniques, que van trobar un pot de Nutella i algunes ampolles d'aigua i gràcies a això van sobreviure. I després, en una altra sala, hi havia una parella formada per 2 joves i un home que és l'únic ferit, perquè tots van sortir força bé, eh? Un que se li va clavar una viga al braç. Va ser l'únic ferit, diríem, per culpa de l'allau. Els supervivents diuen que els nens es van portar molt bé, que no es queixaven, i el problema és que van passar moltes hores. I van estar allà moltes hores sense parlar entre ells.
Quan són arribats i socorsos,
quan van arribar els d'emergències, es van parlar entre ells. Es deien, on són els d'emergències? I ell els va dir, ja m'han trobat, aviat vindran cap a vosaltres. La meva dona m'ha dit que no parlaven gaire entre ells. Estaven tots en silenci.
Com va viure la dona de Gianpiero Parete totes aquelles hores tancada, sense poder moure's, juntament amb el seu fill, sense saber ben bé què havia passat?
Però lei non aveva la condizione di giorno o notte.
Ella no tenia la sensació de dia o nit, perquè tot era fosc. No sabia si era de nit, si havia passat un dia o migdia. No tenia telèfon, no tenia res a prop. Pel que fa al nen, la meva dona el tenia al costat. El tranquil·litzava i li parlava per no posar-lo nerviós. El va tocar per mirar que no tingués res trencat. Estava força tranquil, diguem-ne.
El primer en ser rescatat va ser el fill de Gianpiero. Gianfilippo, es diu aquest nen. I he volgut posar-vos el fragment del rescat perquè veieu l'alegria dels serveis d'emergències que no pensaven trobar ningú en vida després d'aquest desastre, com va viure el moment en què surt el fill de Gianpiero. Després van treure la seva dona, que va donar especificacions d'on era la filla, l'habitació del costat, i al cap d'unes hores van poder treure la nena. Tots plegats van ser traslladats a l'hospital on hi havia el Gianpiero Parete. I allà, clar, ella es va retrobar amb una família que pensava que estava morta. O sigui, ell pensava que no els veuria mai més. Així és com va anar el retrobament.
En quel moment no sé que...
En aquell moment, no ho sé, no sabia ben bé com reaccionar. Si somriure o abraçar-los per l'alegria. Només estava content de poder-los tocar i prou. No puc dir que m'hagués posat a cridar per l'alegria. Va ser una reacció que no em podia esperar que tingués, però els estranyia i els abraçava i prou. Sense parlar, sense cridar d'alegria, no ho sé. Són coses que no pots pensar mai com et sortiran en aquell moment.
No lo so. Són delle cose que... No lo so nemmeno io come ti vengono in quei momenti.
La Ludovica, la nena, només arriba a l'hospital, diuen que va demanar una pizza, de les que més li agraden, perquè tenia, pobra, una gana enorme. I tot i l'alegria del retrobament, Gianpiero Parete ens ha explicat que el trauma que van viure és tan gran que tot això és molt difícil de superar. Penseu que dissabte va fer tot just un mes i costa molt oblidar el que va succeir.
Veramente, noi ancora non l'abbiamo superato, perché...
Veritablement, encara no ho hem superat. Amb la meva dona no en parlem. Encara no confrontem entre tots dos allò que vam viure. Tant ella com jo. És com si ens en volguéssim fer mal remenant el que va passar. En parlem, però no anem gaire a fons del tema. Jo no li dic què vas fer exactament, com et vas moure, perquè la meva dona encara està una mica commocionada. Si surt el tema en la conversa alguna vegada, quan ens trobem amb alguna persona, en parlem una mica, però no li faig preguntes sobre com va anar.
Se esce il discorso qualche volta quando ci viene a trovare qualcuno, ne parliamo così.
Però... No estem encara preparats per afrontar aquest tema. Ho pot trobar estrany, però tenim por de parlar-ne i de mirar la televisió cada cop que en parlen. No és fàcil.
Di guardare le trasmissioni che parlano di questa cosa, non è facile.
Això sí, ell tenia molt clar quan van tornar tots cap a casa que havien de tornar a la normalitat el més aviat possible i per això ell va decidir treballar de seguida.
Jo me sono rimesso a lavorare perché per non pensare, per non...
Jo m'he posat a treballar, per no pensar, perquè així no miro la televisió. Almenys faig alguna cosa, estic enfeinat, perquè d'altra manera, si no, no em passaria mai. He anat a treballar per retornar a la quotidianitat, per mirar a tirar endavant. Fins i tot els nens els he fet tornar de seguida a l'escola, perquè així es poden retrobar amb els amics, amb els mestres, amb tothom.
Per cercar di andare avanti, capito? Anche perché anche i bambini ho fatto tornare subito a scuola, così loro possono continuare a stare con i loro amici, con le maestre, con tutti quanti. Meno i bambini questi ogni tanto si svegliano.
Els nens de tant en tant es desperten a la nit i venen a dormir amb nosaltres dient que tenen por. Ells, diguem que físicament estan molt bé, però de tant en tant els ve al cap tot plegat. I nosaltres hi estem molt pendents.
Ogni tanto c'hanno queste cose qua che gli vengono alla mente queste cose e noi gli stiamo vicino.
Gianpiero Parete no vol entrar en la polèmica sobre si l'hotel que va ser inaugurat als anys 70 estava situat en un lloc segur o no, perquè després de l'allau s'ha sabut que als anys 90 es van publicar uns estudis que demostraven que l'hotel estava en una zona completament de risc. Ell no vol entrar en aquesta polèmica, però això sí, va testificar cada cop que li ho demana la policia.
Sobre aquest tema, jo no. Jo tinc la meva dona i els meus fills amb mi. No tinc res a dir contra altres persones perquè al capdavall jo no he perdut la família. L'única cosa és que cada cop que em truquen els carabiniers o les altres forces policials, jo vaig a donar el meu testimoni perquè és just el que els altres se'ls faci justícia.
Que gli altri abbiano giustizia.
El senyor m'ha fet un regal i jo no tinc ganes. Com dir-te, no vull fer mal a altres persones, però per respecte als altres vaig explicar la meva vivència, perquè diguem que sóc un testimoni, l'únic que ho ha viscut gairebé tot allà. Jo hi vaig per ells.
Jo ci vado per loro.
Clar, aquí als nostres mitjans de comunicació es va parlar molt de l'allau quan hi va haver la notícia i durant els dies en què hi va haver els rescats, però després el tema ha anat a menys. A Itàlia ha estat un tema constant. Penseu que la història de la família Miracolata ha estat explicada en tots els telenotícies, han sortit publicat a tots els diaris i fins i tot el Festival de Sanremo, que es va celebrar fa 10 dies, van fer un homenatge a tots els bombers, els policies i els voluntaris de la Creu Roja que van participar en les tasques de rescat. Gianpiero Parete només desitja que quedi clara una cosa.
El que em sabria greu és que no es digués que jo estic amb tots els altres que han patit aquesta pèrdua familiar. Nosaltres estem molt contents, però alhora estem fent costat als altres.
És com si se sentissin malament perquè ells han sobreviscut i els altres no. I ell vol dir, escolta, jo estic al costat dels altres, no busco culpables, perquè no és la meva situació. Jo he tingut molta sort, ha estat pràcticament un miracle, però jo estic al costat de les víctimes. El balanç de tot plegat, 29 víctimes mortals. I 11 supervivents, entre els quals hi ha dos nens que, malauradament, a diferència dels fills de Gianpiero, van perdre els seus pares en aquest allau. Ara ja, per cert, està previst que Mediaset Itàlia faci una minissèrie de televisió que s'estrenaria el gener del 2018, quan faci un any de la tragèdia.
La família Miracle, és com se la coneix a Itàlia. Doncs aquesta és la història que avui us hem volgut explicar en exclusiva. Són les primeres declaracions d'aquest senyor, del Gianpiero Parete, que les ha fet a un mitjà de comunicació, no només català, sinó també espanyol. Per tant, agraïm i felicitem a l'equip de producció del programa, a l'Àfrica Pallero, i als que han fet possible aquesta entrevista, aquest document tan especial. Fem farem una pausa per acabar de pair emocions tan fortes com les que ens ha explicat el Gianpiero, i tornem d'aquí 3 minuts. Moltíssimes gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.